la Franja de Gaza hi continua morint gent de gana. L'alt comissionat per als drets humans ha advertit a Israel que, com a força ocupant, ha de garantir el menjar i l'assistència mèdica als ciutadans de la Franja. Fins i tot, els Estats Units, aliats tradicionals d'Israel, a través d'Antony Blinken, lamenten que enlloc hi ha una situació tan preocupant com a Gaza.
Un cop més, segons la classificació més respectada en aquesta matèria, el 100% de la població de Gaza es troba en nivells greus d'inseguretat alimentària aguda. Aquesta és la primera vegada que una població sencera és classificada així.
Catalunya nit. El govern de la Generalitat ha revelat quin model singular de finançament proposa per a Catalunya: recaptar i gestionar tots els impostos i cedir a posteriori una quota de solidaritat per a la resta d'Espanya. El govern espanyol ha respost que el model s'ha de pactar amb la resta de comunitats autònomes.
Nosotros vamos a impulsar una reforma del sistema en su globalidad y, por tanto, para todas las comunidades autónomas del régimen común, incluida Cataluña.
Demà al matí els funcionaris de presons es volen manifestar a la plaça de Sant Jaume. La Generalitat adverteix que si volen reprendre protestes com les d'aquests dies, hauran de convocar abans una vaga. A Catalunya només hi ha dos lavabos adaptats per a persones ostomitzades, és a dir, que porten una bossa enganxada al cos per a l'orina o per a la femta, i tots dos estan en centres hospitalaris. La Tanit ens explicarà la seva situació perquè l'entenguem bé.
Si tu no en tens ni idea de lo que és una persona ostomitzada, per molt que jo et vingui i et diguis que porto una bossa, és que no sé què, em quedaràs mirant, que és el que m'ha passat moltes vegades, en plan, què m'estàs explicant?
A la Catalunya Nord s'obrirà una consulta per canviar el nom del departament Pirineus Orientals.
No hi ha cap interès per canviar el nom de Pirineus Oriental per Pirineus Mediterranea o Les Flots Bleus o no sé què. El repte és clar, és canviar de nom per un nom que porti la identitat catalana. Volem guanyar, volem que al final el departament canvi de nom.
Ens ho explicarà la nova delegada de Catalunya Ràdio a Perpinyà, Laura Bertran. La Generalitat i el govern espanyol han acordat posar més de 1.100 pisos de lloguer social a Catalunya. Explicarem a quins municipis. I el Toni Padilla ens revelarà quina relació hi ha entre la Volta de Catalunya de ciclisme i els canyardos de futbol. I fullejarem la biografia més completa que s'ha publicat de Josep Pla. L'ha escrit també un pla, Xavier Pla, tot i que sapiguem, no és descendent del periodista. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
El govern ja ha revelat les línies mestres del model de finançament singular que proposa per a Catalunya. L'objectiu és recaptar i gestionar tots els impostos i després aportar una quota de solidaritat a l'Estat. Quan parlem de números, de seguida cridem al Rafael de Ribot. Bona nit.
Bona nit, Manel.
I el govern ha posat números.
Doncs sí, la consellera d'Economia, Natàlia Mas, assegura que amb el nou model es doblaria la recaptació actual.
Això suposaria un ingrés potencial proper als 52.000 milions d'euros, el doble del que tenim actualment. Assumir aquesta responsabilitat faria que la Generalitat fos la responsable directa davant la ciutadania tant de les despeses com dels ingressos públics, assumint el cost derivat de la seva gestió.
I això vol dir que hi hauria serveis que continuaria oferint l'Estat?
Sí, hi hauria serveis de la Generalitat, però altres que oferiria l'Estat, i per això es preveu un pagament Per aquests serveis estem parlant de temes com la defensa o la justícia i un fons de solidaritat a més amb les comunitats amb menys recursos. En tots dos casos, les partides s'anirien revisant periòdicament en el marc d'un mecanisme bilateral.
Seria un model equiparable al basc?
Sí. El govern, en tot cas, diu que l'aportació al fons de solidaritat de Catalunya no seria simbòlica. Per tant, està dient que sí, que el govern basc fa una solidaritat, però minsa. La consellera assegura que el model de finançament català és una anomalia actualment en comparació amb el d'estats federals com Suïssa, Alemanya i el Canadà.
A partir d'ara, quin recorregut hem d'esperar que tingui aquesta proposta?
Doncs a hores d'ara hem de pensar que ja hauria d'estar a mans del govern espanyol, els partits i els agents econòmics i socials. La consellera ha dit que els enviaria durant la tarda. La consellera també ha demanat que es convoqui la comissió bilateral amb l'Estat per discutir el nou sistema de finançament.
Hi ha un acord d'investidura que diu que s'ha de formalitzar una comissió bilateral per parlar del finançament, per abordar la insuficiència financera que té Catalunya, a banda de la qüestió d'inversions. Per tant, reclamem a l'Estat que aquesta comissió es dugui a terme.
Doncs Pere Aragonès, demà, que defensarà aquesta proposta de finançament singular per a Catalunya a Madrid, però fins i tot abans de fer-ho, el govern espanyol ja li ha posat fre. L'executiu de Pedro Sánchez avisa que la reforma del model serà per a tothom. Martí Ferrero.
Sí, perquè el PSOE ha respost a la reivindicació de Pere Aragonès d'una negociació bilateral amb l'anunci que la reforma del sistema es farà pel conjunt de les comunitats. Per tant, des de la multilateralitat i buscant l'acord amb el PP, el partit que governa la majoria dels territoris de l'Estat. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, titular del departament que haurà de gestionar les negociacions, no contempla, doncs, que Catalunya surti del grup d'autonomies del règim comú de finançament.
Nosotros vamos a impulsar una reforma del sistema en su globalidad y, por tanto, para todas las comunidades autónomas del régimen común, incluida Cataluña.
Ara tot el que es parli aquests dies es veurà ja com amb el prisma de la precampanya de les eleccions catalanes del 12 de maig. Suposo que amb el finançament passa el mateix, eh?
Sí, sí, i Junts ja ha pres posició amb crítiques a Esquerra i advertiments al PSOE. El partit de Carles Puigdemont, com els republicans, per cert, reivindica la gestió del 100% dels impostos dels catalans, però denuncia que és oportunista sortir amb la proposta de finançament singular en període electoral. I adverteix a Pedro Sánchez que li retirarà el suport si Catalunya no surt del règim comú, el conegut com a cafè per tothom. Jordi Turull és el secretari general de Junts.
El PSOE té clar que l'acord que ha arribat amb Junts per Catalunya no és per reforçar el cafè per a todos. I, per tant, en tema de finançament, tampoc. Si el PSOE pensa que Junts per Catalunya col·laborarà en el cafè per a todos per enfortir-lo, que es vagi oblidant dels nostres vots.
Junts també dubta que la proposta del president aragonès busqui acabar amb aquesta lògica del cafè per tothom.
Martí Ferrero, Rafael de Ribot, gràcies als dos.
Bona nit.
El reconeixement del català en la Unió Europea ha tornat a cada jornat sine die. Els ministres d'Afers Europeus dels 27 han escoltat una nova proposta del govern espanyol per fer oficial el català, però segueixen els dubtes entre alguns socis, com Finlàndia. Així les coses, el bloqueig sobre aquesta qüestió continua i Espanya no ha demanat encara formalment l'informe jurídic, que és clau perquè l'assumpte tiri endavant. Brussel·les, Jordi Baró.
Ha estat una jornada amb protagonisme pel català a Brussel·les, amb una nova discussió d'entrada sobre l'oficialitat a la Unió Europea, però sense resultats. El govern espanyol ha defensat de nou la mesura, amb el suport d'un memoràndum que recull els arguments a favor. Ha estat una única intervenció d'escassos 10 minuts i no hi ha hagut debat. Era el primer cop que es tractava l'assumpte sota la presidència belga i no s'ha concretat com es procedirà a partir d'ara. No hi ha encara una petició d'Espanya de l'informe dels serveis jurídics que ha d'avalar la legalitat de la mesura. I els dubtes entre països com Finlàndia continuen, com expressava el ministre d'Afers Europeus.
Entenem la necessitat, he viscut a Catalunya, entenc la situació lingüística, però quan prenem una decisió hem de saber on pot portar. Pot tenir repercussions i això és la nostra principal preocupació.
That's really our main concern. En paral·lel, el català ha tingut protagonisme també al Parlament Europeu. La Comissió de Peticions ha aprovat l'informe final sobre la immersió lingüística que reclama un tracte igualitari pel castellà i català a l'escola i demana a Brussel·les que actuï per assegurar que respecten els drets dels nens castellanoparlants. Hi han donat suport PP, Ciutadans i Vox, enmig de noves crítiques dels independentistes, sobretot els populars, per fer, diuen, un ús partidista d'aquest comitè de l'Eurocambra.
El PP ho havia anunciat, que faria tot el possible per evitar l'aplicació de la llei d'amnistia, i avui ens ha quedat clar que serà així. D'entrada, impulsarà un xoc institucional entre el Congrés i el Senat, cambra que domina per majoria absoluta. Els populars demanaran al Congrés que suspengui la llei en considerar-la una reforma encoberta de la Constitució, i si s'hi nega, elevaran el conflicte al Constitucional. Madrid, Jordi Brascó, bona nit.
Bona nit, Manel.
Què implica exactament aquest moviment del PP?
Doncs és important a nivell simbòlic, perquè el Senat declara la guerra al Congrés, cosa que no s'havia vist mai en 45 anys de democràcia, però a nivell pràctic no hauria d'afectar a priori el calendari per a l'aplicació de la llei. Això sí, el PP ha demostrat que va a totes. Asseguren que la llei d'amnistia és una reforma encoberta de la Constitució per la qual es necessitaria el suport de 3/5 parts del Congrés. És a dir, segons els populars, el Congrés no té l'atribució de tirar endavant la llei i per això l'amenaça de portar-lo al Constitucional si no la suspèn. Alicia García, senadora del PP, defensa el paper de la Cambra Alta.
En el Congreso, quien decide que se aprueba y que no es el señor Puigdemont. Y aquí, quien decide que se aprueba es el Partido Popular. Aquí legislamos, aquí controlamos, porque no somos parlamentarios de segunda.
Probablement aquests moviments ja entraven en els càlculs dels socialistes. No sé què hi ha dit el PSOE, Jordi.
Doncs d'entrada han recordat que el Senat està obligat a tramitar les lleis aprovades al Congrés, cosa que els populars han hagut de fer, malgrat tot. I, a més, els socialistes han ironitzat sobre la importància que el PP dona a la Cambra Alta ara que la domina, i han utilitzat la Comissió de Venècia per tombar l'argumentari popular.
La principal mentira del Partido Popular en toda esta falacia que ha sido su oposición a la amnistía, que es decir que hace falta una reforma constitucional. Bueno, pues bien, el informe de la Comisión de Venecia, Europa aclara que no es necesario ninguna reforma constitucional y que una ley orgánica es suficiente para aprobar una ley de amnistía.
Molt bé, Jordi, doncs ja veurem si això acaba realment al Constitucional o a veure què passa. Moltíssimes gràcies.
Estarem entretinguts. Bona nit, Manel.
Després de bloquejar els comptes de la Generalitat, els comuns han anunciat aquest vespre que també tombaran els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona si Jaume Collboni no aposta per un govern ampli d'esquerres en els pròxims 3 dies. Arnau Maimó.
Així ho han decidit les bases de la formació d'Ada Colau per àmplia majoria. Si no hi ha sorpreses, els comptes no tiraran endavant el ple municipal d'aquest divendres perquè només obtindran els vots insuficients dels regidors del PSC i d'Esquerra. La derrota abocarà l'alcalde Jaume Collboni a sotmetre's a una qüestió de confiança per poder aprovar els pressupostos automàticament sempre que no es presenti un candidat alternatiu a l'alcaldia. Els comuns fa pocs dies ja van bloquejar els pressupostos de la Generalitat, cosa que al seu torn va provocar la convocatòria d'eleccions al Parlament i que Pedro Sánchez renunciés a presentar uns nous comptes per a l'Estat. Fonts socialistes consultades per Catalunya Ràdio lamenten que els d'Ada Colau tornin a tombar uns comptes d'esquerres, segons diuen, sense cap argument pressupostari.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Minut i mig i serà 1:15 de la nit. Els funcionaris de presons focalitzaran els seus esforços de protesta demà en una manifestació a les 11 del matí a la plaça Sant Jaume. Això després de la jornada de treva d'avui. El sindicat majoritari, UGT, assegura que demà no es bloquejaran els accessos de les presons. Ara bé, avisen que si en els propers dies reprenen les protestes als centres, no pensen convocar vaga de manera oficial, que és precisament el que els ha exigit avui el govern de la Generalitat, Maria Costa.
Doncs si les negociacions continuen encara lluny, tant és així que els sindicats volen forçar demà la manifestació una reunió amb el president Pere Aragonès, però el cert és que demà al matí Aragonès ni hi serà ni se l'espera, perquè justament és a Madrid. El govern ja ha avisat als sindicats que si els treballadors tornen a protestar als centres penitenciaris, hauran de convocar una vaga i, per tant, s'hauran de decretar serveis mínims. Ho deixava clar avui mateix la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
nosaltres considerem legítimes, les respectem, qualsevol tipus de protesta que estigui vinculada en l'àmbit laboral. Però no pot condicionar el normal funcionament de les presons. S'ha de convocar vaga i s'han de poder garantir els serveis mínims.
De fet, avui el Departament de Justícia ja ha comunicat per carta al TSJ que no li consta cap vaga dels treballadors de presons. La UGT assegura a Catalunya Ràdio que encara que hi hagi protestes no la convocaran i que els treballadors tenen entre cella i cella que les dimissions de la cúpula de justícia interpel·len Aragonès, ho diu Francina, funcionari de vigilància de Mas Enric.
I no els volem. I si ells no volen marxar, doncs cessi'ls, vostè té la potestat. I el problema de presons s'acabarà immediatament.
Per cert, el síndic de Greuges ha obert una investigació per saber quina afectació estan tenint les protestes en els drets fonamentals dels presos i també en les seves famílies.
Gràcies, Maria.
Fins ara.
L'Audiència de Barcelona decidirà aquesta setmana si deixa Dani Alves en llibertat provisional o no. El futbolista va ser condemnat a 4 anys i mig de presó per violació, però totes les parts han recorregut la sentència. Oriol Pujador.
Sí, avui s'ha fet una vista per decidir sobre la petició de posada en llibertat que va fer la defensa d'Alves just després del judici. El futbolista ha dit al tribunal que no pensa fugir si el deixen en llibertat provisional, perquè creu, diu, en la justícia. La seva defensa argumenta que ja ha complert una quarta part de la condemna que li han imposat fins ara i per això ha ofert que se li retiri el passaport i que Alves hagi de comparèixer periòdicament als jutjats, si cal, diuen, cada dia, a canvi de recuperar aquest grau de llibertat. L'acusació particular i la fiscalia, però, s'oposen a la sortida d'Alves. Diuen que encara hi ha més risc de fugida perquè la sentència està pendent d'aquests recursos. De fet, les dues parts demanen elevar les penes. 9 anys la fiscalia, 12 l'acusació particular.
Catalunya nit.
Les limitacions a l'ajuda humanitària a què Israel sotmet Gaza i la manera com continuen els combats poden ser considerades un crim de guerra segons les Nacions Unides. Maria Alba Gilabert.
L'alt comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans ha alertat que fer servir la gana com a arma de guerra és un crim de guerra. I ha recordat a Israel que com a força ocupant té l'obligació de garantir el menjar i l'assistència mèdica als habitants de Gaza. Ahir, precisament, un informe de l'ONU advertia de la fam que hi ha al nord de la franja i el perill que les pròximes setmanes la situació s'extengui a la resta del territori. Una situació que resumia Asma Hashim, que ha explicat a UNICEF el cas de la seva filla.
La meva filla pateix desnutrició. Abans de la guerra acostumava a alimentar-la amb fruites i verdures, però ara no li puc donar res d'això. De vegades li donava galetes, però ara també són molt cares i no ens les podem permetre.
El secretari d'Estat nord-americà, Anthony Blinken, ha admès que el que està passant a Gaza no passa ni al Sudan ni a l'Afganistan.
Un cop més, segons la classificació més respectada en aquesta matèria, el 100% de la població de Gaza es troba en nivells greus d'inseguretat alimentària aguda. Aquesta és la primera vegada que una població sencera és classificada així.
Aquesta setmana Blinken viatjarà a l'Aràbia Saudita i Egipte per continuar les converses per aconseguir un alto el foc. L'organització palestina Hamas ha assegurat que l'atac d'ahir al principal hospital de Gaza, on van morir 20 persones, es va fer precisament per sabotejar les converses. I fa una estona s'ha informat també de la mort d'almenys 15 palestins en el bombardeig d'un camp de refugiats del centre de la franja.
Aquest ritme ens porta cap a Alemanya. Compromís dels Estats Units i l'OTAN amb Ucraïna després de la reelecció de Putin com a president rus. En la cimera dels aliats de Kiev, a la base nord-americana de Ramstein, a Alemanya, el secretari de Defensa dels Estats Units, Lloyd Austin, assegura que no deixaran que Ucraïna fracassi davant de les ambicions territorials de Rússia. Austin, però, no concreta quan arribarà l'ajuda nord-americana bloquejada al Congrés. Ens ho explica des de Berlín Oriol Serra.
Ha estat la 20a reunió de l'anomenat grup de contacte sobre Ucraïna, una 50a de ministres de defensa occidentals reunits a la base militar nord-americana de Ramstein, al Palatinat alemany. Des d'allà, el secretari de defensa dels Estats Units, Lloyd Austin, ha volgut deixar clar que el que ell anomena el món lliure estarà al costat d'Ucraïna el temps que calgui.
El nostre missatge d'avui és clar. Els Estats Units no deixaran caure Ucraïna. Aquesta coalició no deixarà caure Ucraïna i el món lliure no deixarà caure Ucraïna.
Des de Ramstein, Alemanya s'ha compromès amb un nou paquet d'ajuda militar consistent en 500 milions d'euros, el qual inclou 200 de vehicles blindats i de transport, 10.000 projectils de les reserves de l'exèrcit federal i 180.000 obusos en una operació conjunta amb la República Txeca. Des dels Estats Units, en canvi, el seu secretari de Defensa assegura que és optimista pel que fa al desbloqueig dels 60.000 milions de dòlars encallats al Congrés nord-americà i no dubta que el seu país mantindrà el compromís amb Ucraïna. El mateix Lloyd Austin ha apuntat que Rússia ha pagat amb un alt cost humà i econòmic els avenços militars de les últimes setmanes. Alemanya, per la seva part, ha reiterat que no enviarà ni míssils de creuer ni tampoc tropes terrestres a Ucraïna.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Les 10 i 20 minuts, a Catalunya només hi ha dos lavabos adaptats per a persones ostomitzades, persones que necessiten una bossa enganxada al cos per a l'orina o per la femta. Els dos serveis adaptats estan en centres hospitalaris. La Tanit Tubau és una d'aquestes persones i s'ha convertit en una de les cares visibles de la malaltia del Crohn per fer aquesta petició.
La Tanit té 34 anys i porta una bossa des dels 18, quan li van fer l'ostomia. Pateix la malaltia del Crohn, en el seu cas, de manera molt severa. Per això l'han hagut d'operar 16 vegades. En moltes d'aquestes intervencions li han hagut d'escurçar l'intestí per eliminar la part de budell malmesa per la malaltia.
Tot el meu trànsit intestinal és més curt. Clar, he d'anar molts cops al lavabo, però si no portés bossa seria també més incòmode, perquè seria, he d'anar al lavabo ara. Amb la bossa puc dir, he d'anar al lavabo. Tinc tant de temps per trobar un lavabo. És com... Un comodín amb tot el tema d'aquests dels lavabos, poder portar bossa, pots adaptar una mica més al temps d'espera que necessites.
Els pacients ostomitzats són persones que porten un estoma, una obertura que connecta l'interior del budell amb l'exterior de l'abdomen per facilitar la sortida d'orina o femta. Hi ha gent que en porta perquè té un càncer de còlon, de recte, de bufeta o perquè té una malaltia intestinal inflamatòria, com la Tanit. La seva doctora és la cap de la unitat de malalties inflamatòries intestinals de l'Hospital Clínic, Helena Ricard.
En realitat no sabem el seu origen, però sabem que té una base d'autoimmunitat, és a dir, és el propi sistema immunològic que considera, doncs, que el tub digestiu és un òrgan estrany i actua contra ell i li produeix lesions.
D'aquí ve la necessitat de tenir lavabos adaptats, perquè quan ho necessita i no pot esperar més, anar al lavabo per a la Tanit i per les persones ostomitzades com ella és més difícil que per la majoria. I moltes ho han de fer sovint, perquè, com deia, tenen un trànsit intestinal més curt. Per això és tan important un lavabo adaptat com el que hi ha, per exemple, a l'Hospital Clínic.
Que consta d'una pica a la mida, més o menys, que ens va bé als pacients que portem la bosseta d'ostomia, perquè puguem buidar-la estant de peus. I, a més, tenim un mirall que també està adaptat a que ens puguem mirar la pell de l'estoma i la bosseta mentre ens fem un canvi, si necessitem fer-nos un canvi. I per això també és molt important, que ara també ho tenim aquí, com una mena de taulell amb suficient espai i net per poder col·locar tots els dispositius que necessito per fer el canvi de bossa.
Les persones amb una ostomia no sempre s'han de canviar la bossa. De vegades, buidant-la n'hi ha prou. Però sigui com sigui, un lavabo adaptat per a aquestes persones és bàsic i per això també el reclamen els seus metges.
La meva doctora, la doctora Ricard, a la que estimo moltíssim, ella em va dir que feia temps que lluitava perquè hi haguessin un d'aquests lavabos.
I era una mica inapropiat que per aquests pacients no hi hagués les instal·lacions necessàries per poder fer una bona higiene de la seva ostomia, de manera que això ha sigut un impuls conjunt de tots els professionals que ens ocupem d'aquestes persones ostomitzades, i pensem que és una cosa fonamental i que s'ha d'estendre a tots els centres hospitalaris, inclús a serveis públics.
Per visibilitzar la malaltia, la Tanit és molt activa a les xarxes socials. Té més de 28.000 seguidors a Instagram i més de 75.000 a TikTok.
Si tu no en tens ni idea de lo que és una persona ostomitzada, per molt que jo et vingui i et diguis que porto una bossa, és que no sé què, em quedaràs mirant, que és el que m'ha passat moltes vegades, en plan, què m'estàs explicant?
La Tanit és una persona de bandera. Està malalta des de que era ben petitona i ha fet de la seva malaltia una mica la seva manera de ser i de lluitar i de visibilitzar. Llavors, la Tanit, a part de ser una persona fràgil i forta, a la vegada no et pots imaginar el que ajuda a moltes persones que tenen problemes semblants als seus. És una persona fantàstica i molt forta.
Catalunya del Nord, administrativament dita Pirineus Orientals, inicia un procés per canviar de nom. La voluntat és introduir-hi l'arrelament català i es decidirà amb una consulta a la tardor. I avui tenim la sort, perquè normalment parlem des de la distància, dic normalment, tot i que només hem parlat una vegada, però això serà habitual i parlarem des de la distància, però avui tenim la sort que la delegada a la Catalunya Nord de Catalunya Ràdio està aquí al nostre estudi del Catalunya Nit. Laura Bertran, bona nit.
Bona nit, Manel.
Quina entitat vol fer aquest canvi de nom i per quina raó?
De fet, va ser una promesa electoral de la llista guanyadora del Consell Departamental, institució política que gestiona el Departament dels Pirineus Orientals, que és el que seria l'equivalent de la demarcació. Les raons són diverses. La primera és la reflexió que es va fer l'any 2016 en el moment del canvi de regió, quan van fusionar el Llenguadoc-Rosselló d'una banda i Migdia-Pirineus de l'altra, i va passar a dir-se Occitània. D'ençà d'aquest moment, són molts els municipis nord catalans que van afegir a les seues entrades i sortides rètols on apareix País Català, o Pays Català en francès. A més, s'hi afegeix el poc reconeixement de l'actual denominació a la resta de l'Estat, on, en el pitjor dels casos, es confonen amb Pirineus Atlàntics.
Sabem ja quin nom voldrien posar-li?
Sí, ara ja s'inicia un procés amb una ronda de reunions. L'objectiu és arribar a un acord amb els diferents actors del territori. Nicolás García és el vicepresident del Consell Departamental.
No hi ha cap interès per canviar el nom de Pirineu Oriental per Pirineu Mediterrani o Les Flots Bleus o no sé què. El repte és clar, és canviar de nom per un nom que porti la identitat catalana. Volem guanyar, volem que al final el departament canvi de nom. I per tant, sabem que hi ha un Consell d'Estat que és molt dur i sabem també que hi ha coses que no acceptarà el Consell d'Estat.
Arran de la primera trobada de concertació, que reunia representants de les associacions que treballen per la llengua i la cultura catalanes al nord, les propostes que semblen més apreciades, és a dir, Catalunya Nord o País Català, han estat descartades davant de les poques possibilitats d'estar posteriorment acceptades pel Consell d'Estat, que és l'última instància de la jurisdicció administrativa. Es van abocar, doncs, altres denominacions, com Pirineus Catalans, Pirineus Catalunya o encara Terres Catalanes.
Quan es decidirà i per quina via?
Tot el procés es farà al llarg d'aquest any. Abans de l'estiu s'ha de consensuar una proposta a través d'aquestes reunions, en la que han començat amb associacions, partits polítics, sindicats, també els sectors turístics i econòmic. Ens ho detalla en García.
Després d'aquest cicle de reunions, definirem el que ha de ser la consulta, que començarà a octubre, durarà un mes i mig màxim. Al novembre analitzarem els resultats i al desembre, a la sessió del departament, faríem la proposta d'un nom al Consell d'Estat francès.
L'intenció és proposar un sol nou nom i validar-lo a través d'una consulta telemàtica, dins de la qual els ciutadans de la Catalunya del Nord també tindrem l'opció de conservar l'actual nom de Pirineus Orientals.
Perquè tu allà diries que la gent se sent més catalana, més francesa, hi ha de tot. Com ho resumiries, això?
Hi ha de tot. Hi ha gent que se sent catalana per sobre de franceses, altres mig-mig i altres molt més francès que català. És com tot, eh, Guido?
Molt bé. Doncs veurem com acaba tot això i si et donem pas ja veurem si hem de dir Pirineus catalans, orientals, o a veure com ho haurem de definir.
El que és segur és que ningú es defineix com a Pirineu oriental, com a gentilici. Això sí que no ho tenim. Poden dir catalans o francesos, però...
Perfecte, doncs Laura Bertran, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions i per visitar-nos avui aquí, físicament, al nostre estudi.
A tu, Manel.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
De seguida comprovareu que són 2:15 de la nit. El canvi climàtic trenca els rècords de temperatura, escalfament del mar i pèrdua de gel marí. Avui l'Organització Meteorològica Mundial ha presentat l'informe anual en què alerta d'un augment de la inseguretat alimentària i de les morts i les migracions associades als fenòmens meteorològics extrems. Cèlia Forment.
El 2023 ha estat l'any més càlid dels últims 174 anys, amb una temperatura mitjana que ens situa a només 5 dècimes del grau i mig que l'Acord de París recomana no sobrepassar. El secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, explica quins efectes això té a la nostra vida.
L'impacte de tot plegat és brutal i s'està accelerant a una velocitat mortal. Hi haurà milers de morts, milions de desplaçats, collites perdudes i grans pèrdues econòmiques. L'impacte sobre el desenvolupament sostenible és devastador. Cada fracció de grau de l'escalfament global impacta en el futur de la vida sobre la Terra.
Aquestes dades són a nivell global, no sé si són exactament extrapolables al que ha passat aquí a Catalunya.
A casa nostra, les temperatures del 2023 han quedat per sota de les que vam tenir el 2022, que és l'any més càlid registrat fins ara, però ja hem sobrepassat també el grau i mig d'escalfament. Els experts creuen que la situació encara es pot revertir si es posa fi a l'era dels combustibles fòssils.
I ens tocarà també estalviar aigua i gairebé la meitat de la superfície de regadiu a Catalunya encara no ha fet la transició cap a sistemes eficients d'ús de l'aigua i es rega per inundació dels camps. En el cas del canal d'Urgell, el més extens del país, només s'han modernitzat de forma particular el 16% de les hectàrees i encara no és clar com es pagarà el projecte global pressupostat amb més de 1.000 milions. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar.
Que cada pagès ho faci pel seu compte es considera inviable des del punt de vista econòmic i ambiental. És molt car i seria insostenible omplir el territori de basses i pous particulars per canviar el sistema de reg al conjunt de les 70.000 hectàrees que reguen el canal d'Urgell. Per això l'única opció factible és sumar-se al projecte global de modernització. N'hem parlat amb l'expert de l'IRTA, Joan Girona.
No sempre és possible per tots els productors fer aquesta modernització. El que realment és definitiu és una modernització de la comunitat de regants en general, no?
Ara falta per un acord entre el govern català i espanyol i els regants que estableixi quan pagarà cadascú i amb quines condicions.
Els hotelers de Barcelona estudien llogar aquest estiu una dessalinitzadora per poder omplir les més de 150 piscines d'hotels que hi ha a la ciutat. S'instal·laria a prop de la costa i el cost l'assumiran el gremi o l'establiment que en faci ús. Alba Barbosa.
L'aigua ja sense sal arribaria als hotels amb camions cisterna i, si en sobra, el gremi d'hotelers la cedirà a l'Ajuntament de Barcelona, amb qui estan col·laborant i valorant l'opció de llogar la dessaladora. A banda dels hotels, també els càmpings volen poder omplir piscines i demanen que les restriccions per sequera també se'ls flexibilitzin i el sector sigui tractat com el de la indústria. La Federació Catalana de Càmpings ja ha anunciat que han portat al Tribunal Superior de Justícia el decret per sequera del govern, que els prohibeix omplir piscines amb aigua dolça. Lamenten que la normativa no diferenciï entre piscines particulars i les que estan vinculades a l'activitat econòmica. El president de la Federació, Miquel Gotanegra, tem perdre clients si no es poden banyar.
No entenem la nostra activitat tal com la desenvolupem sense poder utilitzar les piscines, perquè el client no voldrà un càmping o no tingui la piscina disponible. Com a activitat econòmica industrial que som, és poder que ja el decret contempla que és que la indústria pot fer un ús raonable del seu consum d'aigua fins a uns topalls.
El sector ha reclamat una reunió amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascor, per trobar-hi una solució.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Hola, Teresa. Sí, sí, t'entenc. Viure al camp és guai, però si estàs tranquil. Mira, t'envio per mail la info de les assegurances i l'alarma i ho comentem, d'acord? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma. 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
Una cosa única, els dies únics d'Àfia. Vine a descobrir la nostra nova gamma i gaudeix de condicions especials només del 12 al 20 de març. Reserva cita a dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa d'Àfia de Catalunya.
No tinc ni idea de què té la Bernadette. És depressió, manies, agorafòbia...
Kate Blanchett.
Així vols tancar-me al manicomi?
La mare desapareix com si res just abans de Nadal i sense dir-m'ho.
Em va demanar ajuda. Ahir a la nit la vaig dur a l'aeroport.
On ets, Bernadette? A TV3, dimecres després del futbol, és la gran pel·lícula.
7 i 10, obrim ara el quiosc. Quin és l'ambient ara mateix, Marc Güell?
Bon dia, Ricard. Avui les portades van plenes de les conseqüències del canvi climàtic.
Consells per la vostra economia. Per on perd la butxaca?
Per la pujada de preu.
Per culpa, Elon Musk ha anunciat que té intenció d'enviar a l'espai un nou satèl·lit.
Manu Guix, et dedica aquesta cançó. Felicitats.
Vull moments que et moris per ballar.
Senyores i senyors, bon dia.
El Matí de Catalunya Ràdio. T'acompanyem cada dia de 6 a 1 amb Ricard Ostrell.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
La que s'ha presentat com la gran biografia de Josep Pla, Un cor furtiu, arriba demà a les llibreries. L'ha escrita Xavier Pla, el director de la càtedra de la Universitat de Girona, dedicada al cèlebre escriptor, i aporta novetats perquè l'autor ha tingut accés a documents inèdits. Palafrugell, Núria Paraire.
Documents inèdits com 4.000 cartes que l'autor Xavier Pla explica que li han servit per superar una de les majors dificultats amb les que s'ha trobat, la de lluitar contra la pròpia autobiografia que Pla va anar fent d'ell mateix.
He fet la biografia més completa que podia fer, penso. Posant sobre la taula tot el que he descobert i també els interrogants que se m'han originat, no?
I entre els interrogants, la seva vinculació amb el franquisme, l'autor apunta que en aquest sentit no és una biografia definitiva perquè creu que se'n podran saber més detalls. Afirma que tal i com se sap que Pla va espiar pel bàndol franquista, també va criticar la dictadura.
Jo crec que Pla és un home partidari sempre que pot, de dir la veritat de les coses. I per tant, jo no vull dir que Pla l'any 52 sigui antifranquista, però em sembla que seria mentir. Però sí que Pla adopta una actitud d'una llibertat d'esperit, d'una mena de lliure pensador.
Un cor furtiu d'Edicions Destino té unes 1.500 pàgines i hi apareixen més de 1.000 persones que van tenir relació amb Pla.
Suburbia, la nova exposició del CCCB, qüestiona el somni americà. La mostra, que s'obre al públic demà, destapa els problemes mediambientals i socials que suposa l'ideal de vida basat en la casa unifamiliar, amb jardí i dos cotxes al garatge, model que també s'estén per Catalunya. Marc Ruiz.
L'exposició trasllada als visitants al paradís liberal del suburbi americà a través de material històric, fotografies, pel·lícules, sèries, novel·les i revistes. Les conseqüències, sobretot mediambientals, d'aquest model a casa nostra demanen un replantejament urgent. I la cultura, segons l'assessor de la mostra, que és el geòleg Francesc Muñoz, hi té molt a dir.
L'única manera de fer front a això és fer que la ciutat que no representa aquesta dispersió sigui igualment sexy que aquesta ciutat dispersa. I per tant aquí necessitem l'ajut de tots, no només dels polítics o dels tècnics urbanistes, sinó també dels comunicadors.
En el recorregut destaquen la sèrie fotogràfica Suburbia del 1972 de Bill Owens o el show de Truman, rodada a la ciutat de Seaside, a Florida.
La sala Flyhar acull el muntatge Fake It, fes-ho fins que et surti. Un text de Marta Aran i Pau Colla que reflexiona sobre l'èxit i el que estem disposats a fer per aconseguir-lo. Els intèrprets són Marta Bayarri, Chloe Amores i Sergio Matamala, que la porten a escena a ritme de hip-hop. I tot el que passa als escenaris ens ho explica sempre la Marta Vives.
Què és l'èxit? Té un significat propi en un sistema articulat al voltant de les xarxes socials, en uns mitjans que potencien els diners, la fama, el poder, l'adulació? L'èxit és un objectiu o ho són totes les decisions que es prenen per assolir-lo? Pau Colla és amb Marta Aran, coautor del text.
Sobre si tot s'hi val o no s'hi val. Evidentment, però sempre has de pagar unes penyores, no? Sempre has de sacrificar algunes coses per aconseguir-ne d'altres. I això és una mica el que intentem explicar en aquesta història.
Fake It, fes-ho com et surti, és la història d'un adolescent de 14 anys que té un talent innat per la dansa urbana. Una gran marca la tria com a possible candidata per ser la seva imatge a nivell mundial. Marta Bayarri és una de les intèrprets.
I què és el que això significa de portes endins a nivell d'estructura familiar, de relacions entre els pares, ella mateixa també com a adolescent, com gestiona aquesta situació.
La fascinació dels adolescents per les danses urbanes és un altre univers que explora el text, com explica l'actor Sergio Matamala.
El hip-hop continua sent allò underground. Tot i que s'ha fet mainstream, continua sent una cultura molt underground.
Fake It, fes-ho com et surti, es pot veure a la Flyhard fins al 15 d'abril i després aterrarà a Palma.
Doncs ni que estiguin fent notícies fins al 15 d'abril de manera continuada, crec que acabaríem dient allò de tot no ens hi cap, perquè sempre hi ha històries que queden fora de la nostra escaleta i per posar-ho de manifest sempre n'expliquem alguna. Per exemple, sots editor del Catalunya Nit, Sergi Molero, avui quina notícia no ens hi ha cabut?
Ai, avui els problemes que porten les herències. If I were a rich man, yabidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidib 91 anys, que ha mort i ha deixat a 5 de les seves netes un sobre amb diners. Quants diners? Doncs bé, el total de la seva herència, hem de dir, que és de 500.000 de lliures esterlines, que no és una quantitat que puguem menys
tenir. No, gens menor.
Doncs bé, ha repartit, com diem, un sobre a cadascuna de les seves 5 netes amb quina quantitat de diners? 50 lliures, és a dir, uns 60 euros.
Hi ha hagut molta part que no ha anat a parar a les pobres noies, eh?
Es veu que l'avi, anys enrere, havia llegat els seus diners a parts iguals als seus tres fills. El fill gran i pare de les 5 netes va morir i l'avi va deixar els diners que li haurien pertocat al fill a les seves 5 filles. Però ara que ha mort, han descobert que l'avi va canviar el testament i només ha deixat els 5 sobres amb 50 lliures a les netes. El motiu, doncs, es veu que estava molt decebut pel poc contacte que havien tingut amb ell des que havia mort el seu fill, que, segons l'avi, només l'anaven a veure molt de tant en tant. Aquesta no és una història que sigui molt novedosa. Ara bé, el que sí que és més aviat novedós és que les 5 netes han portat el cas als tribunals per mirar de canviar les últimes voluntats de l'avi mort, però el jutge ha dit que ni parlar-ne. I ha sentenciat que el testament és bo i les explicacions del difunt també. Jo calculo que a aquesta hora ja s'hauran gastat aquestes 50 lliures.
Sí, i no sé si molts dels nostres oients estan començant a enviar whatsapps per anar a veure els avis. Demà fa temps que no ens veiem, què tal si passo per aquí?
Esperem
com
que no
teniu demà per un té?
Els diners.
Esperem que no. I parlem de l'amor als pares també, perquè avui, dia de Sant Josep, en David Guzmán ha escrit una carta d'agraïment a un munt de pares.
Gràcies als pares del desert, que ens van llegar el recolliment i l'ataràxia. Gràcies al pare Noel, pel regal de comparèixer com a mínim un cop l'any. Gràcies al pare Brown, perquè amb ell vam saber que la fe és el millor detectiu. Gràcies a Abraham, perquè sacrificar el teu fill, sense sacrificar-lo, va ser la invenció de la performance. Gràcies al pare de Kafka, que ens va permetre llegir la millor carta de la literatura moderna. Gràcies al pare de Sílvia Plath, perquè en la seva incompetència va créixer un poema devastador. Gràcies al pare de Jorge Manuel, Enrique, perquè la seva mort va donar lloc al naixement d'una nova mètrica. Gràcies a Darth Vader per una confessió que ens dissuadeix d'anar al cantó fosc. Gràcies a Geppetto, que va entendre que la fusta també pot ser una forma d'amor filial. Gràcies a Marlin, que va travessar oceans i mapes per buscar en Nemo. Gràcies al rei Lear, perquè no podríem ser bons ni justos sense tenir contramodels. Gràcies a Atticus Finch, que va saber ser un pare modèlic sense haver de matar ni un rossinyol. Gràcies a Vito Corleone, perquè amb ell vam saber dimensionar la importància de la família. Gràcies al Pare Nostre, vostre i d'ells. Gràcies als pares de la pàtria i de la màtria. Gràcies al Pare Caigudes, per raons òbvies. I gràcies, Homer Simpson, per tota la resta.
Últims 30 quilòmetres d'aquesta etapa en el gran grup que ja roda tots junts perquè hi havia una fuga de 5 homes, els acaben de neutralitzar. En aquests 30 quilòmetres que queden, encara s'ha de superar l'Alt de Sant Grau, de segona categoria, on és previsible que...
Ja ha començat la Volta Ciclista a Catalunya, una competició que suma més anys que Toni Padilla i Manel Elías junts. Bona nit, Toni.
Bona nit.
103 edicions fa que es fa aquesta cursa de ciclisme, que vol dir que és la tercera més antiga d'Europa, superada només pel Tour i el Giro, per dos grans clàssics, eh? El gran favorit d'aquest any és l'eslové Tadej Pogacar, dos cops campió del Tour, que animava així perquè la seguíssim.
I wanted all the Catalans...
Voldria que tots els catalans vinguessin a donar-nos suport, perquè com més gent ve, millor és per nosaltres, més de pressa anem.
Better for us, we go faster.
Doncs ja tenim el Toni Padilla aquí a punt per parlar d'aquesta Volta Ciclista a Catalunya, però posem-hi música. Monta la bici, girl, monta la bici. Monta la bici, girl, monta la bici. Mou el teu cul, a mi tu fas exercici. Quan jo ta bici, girl, monta la bici. El tema és claríssim de què va, eh? Cançó de la Volta 2024, una competició que fa la sensació que està vivint com un bon moment, que s'està posant de moda, és així?
Sí, 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 potser un dels millors moments de la història d'aquesta prova centenària, que ha viscut moments complicats, però darrerament té molt bona salut, el cartell d'enguany és una meravella, amb en Pogacar i altres ciclistes com en Sepp Kuss, nord-americà, darrer campió de la Volta a Espanya, un home que ja fa temps que va arrelar a Catalunya, que resideix bona part de l'any al Berguedà, i que...
El Berguedà, és que això ja diu...
Gust, oi?
Exacte, ja diu molt d'ell. Ja
sí,
diu
sí,
molt
saber escollir, no? Però bé, és cert que està de moda la Volta per diferents raons. Una és que el ciclisme torna a estar de moda, hi ha una nova fornada de ciclistes internacionals molt bons, que després de la pandèmia el fet de sortir pedalar ja s'ha posat de moda, que compartim moltes carreteres i moltes etapes amb el Tour de França, i això fa que molts ciclistes que volen llavors competir el Tour aprofiten per començar a conèixer llocs del Pirineu, i que molts ciclistes resideixen bona part de l'any a Catalunya perquè han descobert que és un lloc ideal per fer-ho, no? Des que el Lance Armstrong va fer-ho a Girona, ciutats com Barcelona com Girona tenen bona fama, saben que si resideixen poden sortir a entrenar, anar al mar, pujar al Pirineu, prepirineu, que tenen a la vora de casa doncs moltes serralades i moltes pujades, i això fa que, òbviament, doncs, que la Volta tingui un cartell molt bo amb aquesta novetat d'aquest any, que és aquesta penúltima etapa al Berguedà, pujar de cara a la Mansep Cus com a favorit allà, que serà un dia molt bonic.
Bon ull, bon ull. Entenc que, per tant, el territori té mèrit, que és un lloc molt idoni per fer ciclisme, però l'organització també en deu tenir, no?
Sí, és clau. Aquí és clau la figura d'en Rubén Peris, el president de la Volta, que l'any 2017 va signar un contracte, que és la clau de Volta de tot, per entendre perquè la Volta ara té bona salut. El 2017 signa un contracte amb ASSO, que és una empresa francesa, la mateixa que organitza el Tour de França, la mateixa que organitza el Rally Dakar, que permet que la Volta es vegi a mig planeta, i aquest és un acord clau que van signar els organitzadors de la Volta.
Molt bé, i l'organitzador de la Volta, diguem, la pota catalana, qui és?
Això és molt interessant, perquè és la Unió Esportiva de Sants. És cert que per una qüestió logística legal es va constituir una empresa, com saprà, que és la Volta, però la gràcia de la nostra Volta és que, a diferència de les altres, l'organitzador oficial és la Unió Esportiva de Sants, societat, doncs, una entitat poliesportiva d'aquest barri barceloní, que és famós sobretot pel seu equip de futbol, l'equip de futbol que és un clàssic del futbol català, està en èpoques més dolentes, però és curiós veure com un equip poliesportiu organitza una prova ciclista, i això també fa que aquesta cursa tingui una característica molt, 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 molt diferent, que és el color del mallot de líder.
Tenim en ment tots el Tour Groc, no? La malla rosa a Itàlia i això
però
del
color... Però la gent no sap per què.
I per què? Per què,
per què el Tour van de groc?
Sí.
Doncs és molt senzill, perquè quan el Tour va néixer l'organitzava un diari esportiu que es deia Le Vélo, la bicicleta en francès, que tenia les pàgines de color groc. La Itàlia Banda Rosa, la Maglia Rosa, és perquè l'organitza encara oficialment la Gazzetta dello Sport, el principal diari esportiu italià, que les pàgines són de color rosa. O sigui, hi ha un perquè. La Volta a Espanya van de vermell. Aquí sí que han donat molt de toms, El líder l'han vestit amb diferents colors, l'han vestit de vermell, de blanc... El van vestir de color taronja una època perquè el patrocinador era l'empresa de Butano.
Ah, veus.
Llavors van buscar això. I ara, des del 2010, la Volta Espanyola van de vermell per assimilar-ho a la samarreta de la selecció espanyola.
Sempre és la roja.
A la roja.
I la Volta... La Volta a Catalunya?
Correcte, no ens esbiem. La Volta és mallot blanc amb tres franges verdes horitzontals precioses. És molt original, això els agrada molt als ciclistes perquè la van molt diferent i poca gent sap que és així perquè és la samarreta de l'equip de futbol.
Ah, és el
la samarreta
del
de la Unió Esportiva Sants. Llavors vesteix, el líder vesteix com un equip de futbol que és la Unió Esportiva Sants.
Ostres, que curiós. Potser el Sants, doncs, al final és més conegut per la Volta que pel futbol, eh?
Podria ser. Ara el repte és veure si la podrà defensar la darrera etapa algun ciclista català perquè no la guanya cap català des del 2014, en què s'han imposat el Purito Rodríguez.
Molt bé. Des del 2014 que cap català l'ha guanyat, eh?
No. O sigui, i això és una cosa que sap molt de greu. Històricament sí que havíem tingut grans guanyadors catalans, especialment que el nom més conegut de tots és el Maria Cañardo.
A mi per Cañardo em ve un xut molt fort de futbol.
Això anava a dir. Si dius Cañardo, el món es divideix en dos tipus de persones. Davant de la paraula Cañardo, què reacciones? Què penses, futbol o ciclisme? Era un ciclista, nascut a Navarra, però criat a Barcelona, català, el Maria Cañardo, que va guanyar moltes voltes als anys 30, en l'època de la Guerra Civil, abans i després. Però sí que és cert que ve un moment que, com guanya la volta, el conviden a fer un servei d'honor en un partit de futbol del Barça, a l'estadi de les Corts. La llegenda diu que va xutar tan fort que la gent va fer la broma de mira el quin Cañardo, mira el Cañardo. I que vindria d'aquí, de la potència xutant de Cañardo. I a més també perquè era un ciclista molt explosiu i a partir d'aquí que aquesta idea, i durant molt de temps a mi em va passar, jo al pati d'escola si xutava fort era un Cañardo,
sí.
I vaig ficar molts anys a saber que feia referència a un dels millors ciclistes catalans, que és en Maria Cañardo, d'aquesta època daurada del ciclisme català, que és anys 20-30, en què van haver-hi molts campions, generació en què, òbviament, els ha afectat molt la Guerra Civil. De fet, un dels catalans que guanya la Volta Ciclista va ser Mus Miquel, qui va acabar exiliat a França perquè era republicà. No només això, va formar part de la resistència francesa, i un ciclista català guanyador la volta com el Mus Miquel va acabar sent capturat pels nazis i va ser executat pels nazis, i podríem dir una miqueta, doncs, un dels màrtirs del nostre esport.
Molt bé, doncs no sé si ja té el documental fet, però si no el mereix, entre que jo no sabia que el Cañardo venia d'ell i tot aquest final que expliques és una...
És que la història del ciclisme és molt bonica, i de fet la primera edició de totes la va guanyar en Sebastià Masdeu, un ciclista tarragoní que es deia Tarraco, que li deien el Tarraco com a sobrenom,
sí.
I l'etapa clau que guanya la guanya amb una sabatilla a un peu i a l'altra portava una espardenya. Perquè creuant un riu, perquè no hi havia ponts, va perdre una sabatilla i anava descalç, se li feia una llaga i un camperol li va deixar una espardenya. Guanyar una volta ciclista amb una espardenya crec que és algo que no veurem aquest any, en altres èpoques.
Sí, s'ha anat sofisticant
això.
I tant, ben xulo, com la secció que ens acabes de fer. Moltíssimes gràcies, Toni. Fins la setmana que ve.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
¿Tu nombre, por favor?
Mi nombre, Peyu.
De acuerdo, Peyu.
No, Peyu no, Peyu, con i.
Bien, Peyu.
Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
Una cosa única, els dies únics d'Àfia. Vine a descobrir la nostra nova gamma i gaudeix de condicions especials només del 12 al 20 de març. Reserva cita a dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa d'Àfia de Catalunya.
Paula, què has superat?
Doncs un trastorn de...
He superat la insuficiència renal.
M'alegro molt que siguis avui aquí, curada, amb aquest
intern. I no te n'adones que estàs patint aquest maltractament?
No, perquè...
Ho he superat. És el podcast on flueix la conversa amb persones que han patit una dificultat i l'han superat.
Quan tens la sort de tirar endavant, compartir el que has viscut pot ser una bona ajuda pels qui ara es troben on tu vas ser.
Ho he superat. Amb Chantal Llavina, un podcast per ajudar a entendre i encarar la vida. A l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
Hi ha coses que es viuen de nit i quan les recordes de dia et fan sentir bé. És allò de no sé què tinc, però que bé que estic.
M'encanta.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0 et fa sentir bé. T'acompanya.
Una companyia que no es pot explicar.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Ja tinc aquí al meu costat l'Olga Clapés. Bona nit.
Bona nit, Manel.
És hora d'extremar la vigilància sobre les paraules que utilitzem. Avui amb quina us heu fixat?
Mira, amb una de divendres, perquè va ser el Dia Mundial del Son, i per tant, el Dia Mundial del Dubte General de si és el son o la son.
I què hem de dir?
Doncs mira, el son en masculí és l'acte de dormir i en femení són les ganes de dormir. Així d'entrada sembla força clara la diferència entre les dues paraules, però de vegades a l'hora de fer-la servir les línies es difuminen. Hem dit que el son en masculí és aquest estat fisiològic que constitueix el període de descans i per això diem que tenim el son lleuger. Quan parlem de trastorns diem que són del son i hi ha metges especialistes en el son. I en femení ja hem dit que són les ganes de dormir, per tant, si ens llevem d'hora, després tenim molta son. Quan una cosa ens desvetlla, un soroll, per exemple, doncs ens treu la son i si tenim algun problema que ens amoïna o ens preocupa, o sigui, en els sentits figurats, també diem que ens fan perdre la son.
Molt bé, doncs ens sembla una explicació molt adient per les hores que fem aquest programa.
Venir.
Potser hi ha molts oients a punt d'anar-se'n a dormir, però jo m'he de treure la son de les orelles. Ho dic això? Bé? La son de les orelles.
Molt bé, això vol dir espavilar-se.
Molt bé, doncs m'espavilo, que encara ens queden cosetes. Fins ara,
bona
gràcies.
Bona nit.
Les flors de primavera potser ja les tenim aquí, amb les temperatures que hem anat tenint, però la primavera com a tal encara ha d'arribar i aquí tenim la pista de la cançó d'avui, Tomàs Molina.
Molt bona nit.
Bona nit.
Doncs sí, a les 4 i 6 minuts de la matinada, d'aquí ben poca estona, canviarem d'estació. Arriba la primavera astronòmica i arriba amb temperatures, com tu deies, altes encara, tot i que tendiran a baixar els propers dies i, sobretot, de cara al cap de setmana, tendiran a normalitzar-se per l'època de l'any. Però som al març, gairebé a l'abril, i, per tant, ja l'ambient es va fent més suau, més càlid quan fa sol. Demà serà un dia majoritàriament assolellat, però entrenyinat un altre cop per núvols prims i, sobretot, amb molta pols sahariana. Quan mireu el cel demà, el veureu d'un color amarronat, un color allò terrós. I és que hi ha una entrada de pols al Sàhara que demà i demà passat doncs es deixarà veure en el cel, quedarà força entrenyinat. Demà a la tarda potser algun ruixadet podria haver-hi en àrees del Pirineu, però sempre coses molt aïllades. I ja ho diem tot amb l'esperança al cap de setmana de nous ruixats que també, de cara a diumenge, portaran associada una baixada de les temperatures. Però primavera, que és això, la primavera és això, és que vagi fent de tot una miqueta cada dia.
Molt bé, doncs bona entrada a la primavera, Tomàs.
A tothom.
Bona nit. Turn to dust.
cup just crashing in the ocean from way above.
Anem creant l'atmosfera per dir-nos fins demà amb Cigarettes After Sex. Aquest tema es diu Apocalypse. Al final del Catalunya Nit busquem persones que hagin tingut un gran dia, perquè l'alegria creiem que també s'encomana. I hem trobat felicitat en una sala de concerts de les Borges Blanques. Els cedim a ells l'última paraula.
Sol obert l'eslàvia de les Borges i avui ha sigut un gran dia, molt emocionant per nosaltres, ja que hem pogut anunciar que el concert de celebració dels 30 anys de l'eslàvia serà en els Dosminguet. Estem molt, molt, molt agraïts d'haver pogut gaudir en aquests 30 anys de més de 2.000 concerts. I acostar la música dels Països Catalans i d'Euskal Herria a les Garrigues. I us esperem a les Borges Blanques el 22 de juny. Salut i música.